Fonemes i cordes amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme. Avui parlaré de l'epilèpsia i les alteracions que en ocasions, alteracions neuropsicològiques, que en ocasions venen afegides a aquesta patologia. Quan parlem d'epilèpsia, parlem de forma global, sense tenir en compte que aquesta és una irritació del cervell, que nosaltres observem els pares, els professors, en alguns casos, amb convulsions o absències, però pot estar focalitzada en una zona del cervell, una zona cerebral, i pot comportar trastorn de l'aprenentatge i del comportament. Espero que qui escolti aquesta falca pensi que no són casos molt generalitzats, però sí que quan ens trobem en algun cas és important que vosaltres penseu que si teniu un nen que pugui presentar epilèpsia poden donar-se aquests trets i podeu treballar o es pot treballar més aviat possible. Les queixes més freqüents, continuo, en relació amb aquests nens amb epilèpsia i dificultats d'aprenentatge són que són lents, tenen manca d'atenció, tenen dificultats de concentració, la memòria i la comprensió a vegades tenen també problemes i la dificultat motora. Aquestes dificultats, aquests trastorns, aquestes reclamacions que es diu el professor, que nosaltres veiem, poden estar relacionades amb diversos trastorns cognitius. Els professors ens parlen que aquests nanos no es concentren, estan ensupits, estan somnolents. Heu de tenir en compte que amb un nano amb problemes d'epilèpsia, l'anàlisi és complexa. No només ja poden haver dèficits neurològics, sinó també hi ha un factor psicoafectiu que es suma. Aquest possible deteriorament cognitiu pot afectar diferents tipus d'aprenentatge. Un nen amb lentitud en l'aprenentatge a l'escola pot ser degut a que té problemes de comprendre o recordar instruccions. En el cas de que aquesta lesió, aquesta irritació, estigui focalitzada en una zona del cervell en concret. També pot tenir problemes en l'escriptura, que frena perquè és lent la producció de la resposta, o també pot tenir dificultats en organitzar aquesta resposta. La veritat és que a vegades no és gens fàcil concretar si les dificultats són degudes a l'epilèpsia o als efectes de la medicació, que encara que s'ha millorat molt, pot causar i causa somnolència, cansament, falta de concentracions. També el tipus de crisi pot, com ja he dit, pot comportar aquests problemes i els factors psicoafectius com el rebuig, el sentiment d'inferioritat, la baixa autoestima, pot ocasionar falta de motivació, abandonament o baix rendiment escolar, o la suma de tots dos factors. Pot haver-hi altres causes del comportament anormal? Sí, poden ser diferents. Això explica que sigui important un anàlisi global, multidisciplinar. Hauríem de contemplar, si passa això, el neuròleg, el psicòleg, especialistes en epilèpsia i, sobretot, si aquestes crisis no remeten. Un nen, en edat infantil, és poc conscient de la seva epilèpsia. Només sap que necessita una medicació i, de fet, no és estrany trobar adolescents que no sàpiguen exactament què és la seva pròpia malaltia i ens hauríem de preguntar per què passa això, per què no ho expliquem de manera coherent. També ells senten moltes vegades que els demés es tracten d'una manera diferent. Què factors poden influir a nivell psicològic amb aquest noi? I és important que controlem. Poden tenir experiències i sentiments negatius de la malaltia i de la crisi. La impressió de no ser com qualsevol altra. Com torno a dir, la pèrdua d'autoestima. També hi ha restriccions o prohibicions imposades, no sempre justificada, en la seva vida quotidiana. No has de fer això, no has de córrer, no t'has de posar neguitós. Moltes ocasions hi ha una insuficient integració a l'aula o al cercle familiar. La interacció familiar que es crea quan apareix aquesta patologia, quan apareix l'epilèpsia, a vegades desplacem els altres germans per protegir i vigilar el nen que té epilèpsia, els efectes secundaris dels medicaments, problemes del desenvolupament normal en relació amb l'edat, les crisis de l'adolescència, la presència d'una crisi a l'aula, hi ha determinats tipus de crisis que poden ser les absències o les crisis parcials que passen desapercebudes. Penseu que en el cas de les absències molt típiques i en la infància, el pacient es queda aturat. Segons després, reprèn el que estava fent, com si s'hagués tornat a reiniciar. Aparentment, sembla que no estigui afectat, però en aquest moment ha deixat d'aprendre el que se li estava dient. En aquest període no té consciència, per tant, no assimila informació que estem rebent. Si aquest nano té una malaltia, aquesta malaltia està diagnosticada, ja ho sabem, però hi ha molts casos que pensem que hi ha un nano, o en alguns casos, que és inatent i està presentant aquestes absències. No és estrany trobar casos de nens diagnosticats d'epilèpsia que cursen amb absències. Com torno a dir, hi ha manca d'atenció i en realitat són crisis. Ara us explico d'una manera molt ràpida en què pot afectar amb els nostres factors cognitius o els trets cognitius alguns tipus d'epilèpsia, on hi ha un trastorn d'atenció. Per això torno a dir que és important una exploració exhaustiva de la mateixa de l'atenció, tant per al mateix trastorn com la mateixa medicació. Poden tenir problemes a l'hora d'una reacció auditiva, la capacitat de concentració, l'atenció sostinguda, la corba de fatiga atencional, que és molt més ràpida durant la realització d'una tasca, l'atenció selectiva o de discriminació. La memòria. Molts trastorns de memòria es deuen, evidentment, a un substrat o darrere hi ha un trastorn d'atenció i de comprensió. L'habilitat de raonar, en moltes ocasions també està afectada, aquesta flexibilitat cognitiva permet canviar el criteri de selecció quan de fer una cosa. La manca de flexibilitat en moltes ocasions també pot estar afectada segons el tipus d'irritació cerebral que presenti. En tot cas, per això, amb els casos de nens amb brots epilèptics, encara que estiguin controlats, penseu que és important, molt important, que si veieu o l'escola fa algun comentari de falta d'interès o atenció, no esteu de fer una visita al neuròleg i també una exploració psicològica, neuropsicològica, logopeda, com vulgueu, per descartar que aquesta patologia, la medicació o els efectes psicosocials que comporten estiguin afectant o poden afectar el vostre fill. Doncs això és tot. Fins una altra.